Veus de casa, l'entrevista.
L'assessor lingüístic i editor Ramon París Peñaranda ha sigut elegit com a persona destacada en l'àmbit cultural de 2022. Ramon París és activista convençut que ha mostrat sempre una sensibilitat especial amb el món de la cultura i ha col·laborat, a més, amb tot tipus d'iniciatives de foment i de recuperació de tradicions culturals. Parlem avui precisament amb el protagonista, Ramon París. Molt bon dia i, primer de tot, felicitats.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Conta'ns, com has rebut un reconeixement com aquest?
Bé, amb molta alegria, com és natural, i és una cosa no buscada i per tant, sempre té aquest element, no?, de sorpresiu, que d'alguna manera dius, home, m'agradaria molt, fas una reflexió i dius, hauria de ser un reconeixement compartit, perquè jo realment sempre he treballat en col·laboració, en cooperació, no?, en diverses iniciatives i projectes, i en definitiva, entens que és un reconeixement generós i alhora compartit, no?, en moltes entitats, en molta gent.
És un reconeixement compartit, llavors, cosa que, per descomptat, és evident al veure la teua trajectòria. Si te pareix, comentem un poquet algunes de les teues inquietuds i com s'han anat vertebrant. Una de les teues primeres contribucions al terreny cultural va ser la fundació, junt amb altres companys, en treball col·laboratiu, com ens dies, del grup de muntanyisme Amunt. A més de ser un grup de muntanyisme, aquest grup era molt més, no? Què ens pots contar?
Bé, són una mica els inicis, és l'adolescència, efectivament, és el grup de muntanyisme Amunt, i més enllà de l'excursionisme hi havia moltes activitats de caràcter cultural, fèiem disfòrums, miràvem pel·lícules. De fet, érem una colla de gent que tenia moltes inquietuds i allà vam aprendre una sèrie de valors, no?, l'estima per la natura, no?, per l'excursionisme, jo diria també per l'idioma, i també, en definitiva, per la cultura, no?, entesa, a la cultura entesa en un sentit molt ampli, no?
A més, també després ja vas estudiar magisteri a Castelló per a ser professor de valencià, i aquesta és una vessant que ha destacat molt en la teua vida. Què et va portar inicialment a interessar-te per la lingüística?
Bé, ja et dic, jo crec que els orígens estan una mica en aquesta formació del grup de muntanyisme de l'Amunt, no?, de la Salle. Hi havia reunions de reflexió, l'idioma ocupava també un aspecte important, i aquesta inquietud, diguem-ne, pel patrimoni, diguem-ne, en un sentit ampli, però lingüístic, com un valor que calia conèixer i que calia promocionar. I, efectivament, vaig cursar magisteri en Humanitats i després vaig fer els cursos de lingüística valenciana i la seva didàctica, i vaig estar de professor de reciclatge del professorat. Penseu que el professorat, sobretot el de EGB, no tenia formació, i vaig estar diversos anys formant el professorat perquè poguera impartir classes també en valencià, perquè poguera conèixer l'idioma. I en aquest aspecte vaig al magisteri. Jo crec que forma part també de les inquietuds de poder generar continguts i transmetre coneixement, no? Jo crec que entre el magisteri i l'edició, d'alguna manera, tenen molts punts assimilables.
I aquestes dues passions, el patrimoni cultural i en aquesta primera incursió en el món cultural, en el muntanyisme concretament, consideres que és el que et va portar a elaborar la toponímia dels termes municipals de Benicarló i Peníscola, a més per als mapes de l'Institut Cartogràfic Valencià de la Generalitat? Com va sortir aquest interès?
Bé, jo vaig fer un màster de toponímia de 300 hores, que ho feia a la Universitat de València, i és un món apassionant, el de la toponímia, que són els noms de lloc, dels camins, de les muntanyes, dels rierols, i per tant és un patrimoni que cal conèixer i d'altra banda cal preservar i difondre, no? Moltes vegades alguna vegada ho he comentat en, la, no? en l'Ajuntament o altres institucions, dius, home, vas per un camí i no saps com se diu el camí, si és el camí del Mas dels Frares o és, jo què sé, d'on ve, per exemple, el nom de les partides, no? És a dir, hi ha tota una colla, una col·lecció de noms de lloc que jo crec que cal reivindicar, cal retolar i d'alguna manera també de vegades explicar d'on venen, no? Aquestes paraules, aquests noms.
És tot un món, perquè tots els carrers, tots els rius, tot té nom? O n'hi havia, o quan vas fer aquest mapa et vas trobar en carrers anònims?
Bé, hi ha dos parts. Una, jo vaig fer la feina. La feina normalment se fa en informants, perquè és molt important. Hi ha molta cartografia dels anys 30, dels anys 40, dels anys 50. De vegades feta la part, diguem-ne, de toponímia sense coneixement de l'idioma i, per tant, conté molts errors. Però el que era bàsic era anar en informants. I en aquest sentit vaig anar en... Bueno, una persona que coneixia molt el terme, que era Bartomeu Gil, i me va informar molt, i després una altra persona també que coneixia molt el terme em va informar molt sobre els noms de les séquies, dels camins, de les partides, perquè, per exemple, la partida de la Sotà, jo diu, la Sotà és un sot, és una depressió del terreny, i per tant allà surten els ullals. Per què surten els ullals? Perquè, ja ho diu la paraula, és una zona deprimida, I a més em deia, diu, i a més així és la millor terra de tot el terme de Benicarló. I quan surten és a dir, quan la llacuna de la Jana s'ompli, surten els ullals a Benicarló. Clar, tota aquesta informació el que fem és recuperar la memòria de gent que coneix molt del territori. I a partir d'ací, amb criteris lingüístics i d'altres tipus de criteris, per exemple, hi ha la toponímia major i la toponímia menor, toponímia menor, per exemple, serien els noms dels carrers. Els noms dels carrers han variat, és a dir, un carrer ha pogut passar per diverses denominacions.
Que això ho han vist.
Això ho han vist.
En diverses ocasions.
Exactament, això forma part dels diversos contextos històrics. Per això, per exemple, els que són molt avançats en toponímia és el Canadà, i el que fan és fer un inventari, és a dir, el nom actual del carrer és este, però anteriorment es va dir d'esta manera, d'esta altra manera, i per tant tenen com una fitxa, diguem-ne, de tots els noms que ha tingut aquest carrer fins a l'actual, clar, com és normal. I bé, és una temàtica que, per una part, presta un servei, com és normal, no? per poder identificar, no? una part del territori, una séquia, un camí, un carrer, i tot això realment, bueno, forma part del patrimoni lingüístic i cultural.
No, i és importantíssim recuperar-lo, per descomptat. També has sigut fundador d'un element molt important de la vida cultural a Benicarló, l'editorial Onada. D'on va sorgir inicialment la idea, les ganes per a tirar endavant aquest projecte?
Bé, l'origen caldria buscar-lo en la sociocultura de l'Ambor. De fet, la sociocultura de l'Ambor, que ha tingut una trajectòria, jo crec que intensa i extensa, hi havia una part que era la part de publicacions de l'Associació Cultural a l'Ambor, de la qual jo era el cap de publicacions, i vam fer una tasca realment enorme. No? El que passa que això arriba a un punt que necessites una estructura que pugui ser més sostenible, perquè des del voluntarisme arribes on arribes, però necessites efectivament una estructura més estable, més viable, i la idea va vindre d'ací. Va ser una proposta oberta que es va plantejar al seu moment, i bueno, Miquel Àngel Pradilla i jo vam decidir tirar endavant, i és un projecte cultural que el que vol és la difusió del patrimoni, sobretot el patrimoni de proximitat, que té molt a veure amb el talent també dels escriptors o de la gent que fa estudis, que fa investigació. I hem editat, jo crec que dels 700 títols que portem, més de la meitat tenen a veure amb el territori. Quan dic territori vull dir la comarca del Maestrat i també esta Cruïlla, no? Que són també Terres de l'Ebre, no? Que és esta zona que diríem el que era l'antiga diòcesi. Bueno, l'antiga diòcesi arribava efectivament fins a les portes de València, però diguem-ne, aquest territori Cruïlla, hem treballat molt en tot això.
A més, perquè aquesta editorial cobrís tot aquest terreny, no sols el nord de Castelló, però també el sud de les Terres de l'Ebre, el sud de Catalunya.
Efectivament, no? I l'altra part, i un 40% ja és més generalista. Per exemple, hem fet les muixarangues valencianes o la pintura gòtica valenciana o molta literatura que és d'àmbit de tot el territori, no? De diguem-ne, de tot el que és la catalanofonia, no? I en aquest sentit hi ha una part important dedicada més a l'àmbit de territori de proximitat i l'altra que és de caràcter més general.
L'Associació Cultural Alambor, que com ens contaves vau fundar amb altres companys el 1982, també ha sigut molt rellevant per al context cultural, primera pels Premis Literaris d'Alambor i d'Homenatge, però també per moltes altres iniciatives que s'han anat realitzant al cap dels anys. Entre ells també m'agradaria destacar l'encàrrec a Jaume Rolindet de l'Estel del Collet, una obra que s'ha convertit en tota una institució a Benicarló quan arriba el Nadal.
Sí, a mi m'anava pel cap una mica posar el patrimoni lingüístic, sobretot el de Benicarló, en valor, i la millor manera vaig pensar que era poder fer una obra, no? Una obra de teatre, però sobretot vinculada a un episodi universal i de tanta rellevància com és el Nadal. I havia d'intervindre una mica tot això que hem parlat, és a dir, la toponímia, no sé, les contalles de Benicarló, no? Allò que diuen no t'estires, no t'arronses, que baix del campanar te sortirà xurrimango en un ciri a la mà, no? I tu dius, bueno, doncs fem sortir a xurrimango i que isca en el ciri i a poc, diguem-ne, tot això ha anat agafant volada. De fet, bueno, primer van publicar el llibre, jo li vaig fer l'encàrrec a Jaume, i Jaume ho van tomar d'una manera extraordinària i va fer una obra literària magnífica amb els ingredients que d'alguna manera, per una part, jo li havia proporcionat, per tant va cuinar un plat magnífic i després ja una segona part que jo li vaig dir, escolta, valdria la pena fer unes Nadales i poder també això posar música, i va intervindre la part musical amb composicions excel·lents bueno, de dos músics com és el Pablo Anglès i José Viernau, i va actuar una obertura preciosa també la banda de música, que és una formació extraordinària, no? I la Coral Polifònica van poder fer un CD, amb la qual cosa quedava una cosa molt, molt completa, molt, molt, molt integral. I crec que això, la literatura té esta cosa, que és un constructe, és a dir, tu construïsses una realitat a partir del no-res. No? Això és una virtut que té la cultura, és a dir, no hi ha res i aleshores fas una obra i en aquesta obra hi ha una música, hi ha uns textos i després hi ha moltíssima gent que participa. I emocionalment, diguem-ne, hi ha hagut moltes entitats que hi han participat, però també molta gent que, diguem-ne, ha passat per poder fer algun paper dins de l'obra, i això queda dins, no? Queda en este món de les emocions personals, i això és una vivència i una realitat absolutament tangible i a vegades inesborrable. I bé, realment has estat un dels projectes que ha tingut més projecció i probablement més repercussió, no?
Si algú veiem com a element comú en tot el teu recorregut és aquest interès pel quilòmetre zero, per la proximitat, per Benicarló i tot el que l'envolta. En algun moment t'has plantejat viure-ho d'una altra manera, viure fora, experimentar les coses d'una altra cosa, o sempre t'has sentit aixina de lligat a Benicarló?
Bé, jo veritablement, no? He tingut passió per Benicarló i m'he trobat molt a gust, jo crec que allò que diuen, no? Dius actuar, no? És a dir, pensa globalment i actua localment, no? Jo crec que és una màxima que està molt bé, perquè si vols que el món funcioni bé, sobretot el teu territori de proximitat ha de funcionar bé, no? És a dir, si tots podem posar una mica el granet d'arena, no? I bé, bàsicament una mica esta és la idea.
ahir ací a Ràdio Benicarló vam fer una tertúlia en la que parlàvem amb motiu d'aquests nomenaments sobre el paper del teixit associatiu a la nostra ciutat, a Benicarló. Quina opinió tens tu sobre aquest tema? Quin paper penses que juguen totes aquestes associacions en el que és la nostra ciutat?
Bé, el que és indubtable és que Benicarló té un teixit social i cultural molt ric. I jo crec que això forma part d'una identitat, d'una singularitat, que crec que és molt positiva des del punt de vista del dinamisme, de la cohesió també social, de la integració, de crear referents. I després hi ha una cosa que també... Bueno, jo crec que també és inqüestionable, és que la cultura dona benestar. És a dir, la part, diguem-ne, social, les persones, en la mesura que la cultura, diguem-ne, projecta sensibilitat, jo crec que això ens fa millors persones i, per tant, també és una cosa que produeix plaer, no? I aquesta vessant també la considero molt important, no? Com podríem dir, per exemple, la lectura, no? La lectura també és un episodi que se n'hauria de parlar molt, no? De com, diguem-ne, aquests percentatges tan baixos que tenim d'índex de lectura s'haurien de poder capgirar a través d'estratègies que facin que els infants se puguin incorporar, diguem-ne, al plaer de la lectura, i per tant que la lectura te pugui acompanyar tota la vida com una font de viure, bueno, viure altres vides, perquè en definitiva quan llegis una novel·la o llegis un conte, tu estàs vivint una altra vida, no? I és allò que diuen, que la persona que no llegeix només viu una vida, però la que llegeix moltes històries viu moltes vides, no?
I quines estratègies proposaries tu per a ajudar a augmentar l'hàbit de lectura?
Bé, d'estratègies n'hi ha diverses. Començant perquè hi hauria d'haver un pla de foment de la lectura, que hauria de començar en edats primerenques, hi hauria d'haver també recursos de persones formades. En el món familiar, per descomptat, que hauria de poder... els infants podrien tindre llibres i que els tutors pogueren, el pare, la mare, el tiet, qui siga, explicar-los algun conte, dramatitzant-los, no? I fer una tria, no? dels contes que realment puguen aportar valors. I després, des de l'àmbit de l'ensenyament, per exemple, no hi ha un espai de temps de biblioteca escolar. Això, per exemple, tres països, ho comentava Pedro Manchón, als Estats Units, hi ha una hora que, a més, els xiquets la desitgen, que es diu, ara, aquí teniu la biblioteca i agafeu el conte que vulgueu i teniu una hora per llegir. I després tenen la possibilitat d'endur-se el conte a casa. Clar, això, si no existeix...
Com boia la lectura.
Clar, clar, clar. I per tant, des d'això fins que el món educatiu tingui els recursos necessaris i aquests espais per a la lectura, si tu adquirixes el plaer per a la lectura de jove, d'infant, això t'acompanya sempre, a més dels valors que té la comprensió lectora i l'expressió oral i escrita, que és, jo crec que si alguna cosa l'escola hauria de fer és, sobretot, que els escolars foren competents en expressió i en comprensió, tant oral com escrita, perquè ja sabem que de vegades això falla molt i se trasllada allò a l'informe PISA. Diu, no, és que Espanya en matemàtiques va fatal. Segur que van fer una investigació i diuen, no, és que llegen l'enunciat i és que no entenen el que llegen.
Si no, entonces no poden aprovar matemàtiques.
Si no entens, no, l'enunciat del que llegeix, per tant, si no hi ha comprensió lectora, no pot haver resolució, no, del problema. I en la vida, al final, t'has d'enfrontar en un munt de textos, o sigui, per saber com funciona la rentadora.
Vull dir, des de la declaració de la renda.
La declaració de la renda, no? Que tot i que hi ha coses, diguem-ne, més estimulants, no? Que per llegir.
La rentadora, clarament.
Efectivament, no? I clar, i després, bueno, la part fonamental, que és la dotació de biblioteques amb recursos i amb personal i poder fer activitats. La biblioteca no ha de ser només un lloc que continga llibres, no? Ja sabeu, etimològicament vol dir un armari de llibres. Actualment les biblioteques tenen moltes activitats. I després una altra cosa fonamental, que és la prescripció. És a dir, tu, no? Hi ha gent que diu, no, és que a mi no m'agrada llegir, no? Ja sabem que hi ha un 3%. És a dir, tu has de trobar el llibre que t'agrada. Perquè si tens, o sigui, efectivament, això ho he comentat, i això és com Netflix. Tu estàs en la plataforma, comences a passar, 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 has passat 10, has passat 20, has passat 30, i tu dius, no t'agrada el cinema? No, el que no has trobat és la pel·lícula que t'agrada, no? El llibre passa igual.
Sí, però pareix que en el llibre, pareix que si no llitges la prescripció obligatòria, no pots llegir res més.
Clar, clar, i això és un error. És a dir, tu, si tens una colla de llibres, a lo millor te n'agrada un. Si te n'agrada un, és que ja t'agrada llegir. O el cinema, dius, és que no m'agrada el cinema, o no m'agrada la música. Home, segur que tu agafes 100 cançons i n'hi ha una que t'agrada. Si te n'agrada una, és que t'agrada la música, igual que t'agrada la lectura. El problema és trobar, diguem-ne, esta opció, no?, cultural, que d'alguna manera... I això, qui t'ho ha de facilitar? Això, normalment, els prescriptors són... clar, inicialment, doncs, a lo millor les llibreries que te diuen que coneixen els teus gustos, que t'orienten, però també, bueno, tenim en internet, tenim des de booktubers, que poden ser de confiança, de dir, per autors, i a mi m'agrada molt aquest autor, i, bueno, també les biblioteques haurien de poder aproximar-se, no?, als potencials lectors i dir, mira, a mi m'agrada la novel·la històrica, no?, doncs mira, però de quina, no?, de quina època, de quina temàtica? Doncs mira, aquesta segur que t'agradarà perquè s'adequa. Si no hi ha ningú que t'oriente, això és un mar, diguem-ne, que no pots acabar triant, perquè et pots perdre i al final la conseqüència que traus és dius, és que a mi no m'agrada llegir. No, jo... Tu no ho saps que t'agrada llegir, però t'agrada llegir. El que no trobes és el llibre.
Sí, no saps el què, concretament.
Efectivament, no? I per tant, tot això són estratègies que crec que d'alguna manera s'haurien de poder anar activant.
I ja que parlem de joventut i de la importància de la cultura des de com més pront possible, què tal si ens dones algun consell per a joventut inquieta venir a Irlanda amb ganes d'implicar-se?
Un consell de quin tipus? En general?
El que tu vulguis.
Bé, a veure, jo crec que el motor de tot és la il·lusió, és a dir, cada un de perseguir els somnis i quan vas darrere d'un somni resulta que de vegades te s'obren altres portes i dius, mira, aquesta porta jo no l'havia explorat, però realment per aquí trobo sortida. I jo crec que hi ha una qüestió clau que és cooperació, és a dir, la humanitat ha avançat a base de cooperar i poder... interaccionar amb gent a través de projectes, això és molt enriquidor. De vegades ja sabem que hi ha no, la persona que dius, no, jo faig la meua i no interactuo amb ningú, que també és una opció, per descomptat, però crec que la riquesa i el que... en definitiva, la humanitat també ha pogut avançar gràcies a la cooperació, no? Si no, no estaríem així.
Doncs sí. Doncs parlant de la importància de la cooperació i del patrimoni tant cultural com lingüístic, com tot el que implica, tanquem aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies, Ramon París, persona destacada en l'àmbit cultural 2022, per vindre i enhorabona de nou.
Moltes gràcies a vosaltres i, bueno, agrair-vos molt la feina que esteu fent, que entenc que és una feina de molta qualitat i per tant, que pugueu continuar fent. Gràcies.
Moltes gràcies a tu. Fins la propera.